L'entrevista de Ràdio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts en una nova entrevista que us oferim des de Ràdio Ciutat de Valls. Avui és 31 de març, Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere. Des de l'emissora pública online de la capital de l'Alt Camp volem donar suport al col·lectiu trans i a la sensibilització en contra de la discriminació cap a les persones trans, com ara la causada per la transfòbia i feminisme radical transexcloent. Ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Valls l'Anna Ferrer, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament de Valls. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Amb ella volem aprofundir sobre aquest col·lectiu i també aprofitarem per conèixer la història de l'Hugo, un exemple de cas transgènere que tenim a la nostra ciutat. També aprofitem per saludar-te. Bon dia, Hugo.
Hola, bones.
En primer lloc, comencem amb tu, Anna, d'alguna manera explicant per què celebrem el 31 de març aquest Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere.
Bé, doncs el 31 de març és un dia per, no, per posar el focus en el col·lectiu trans i per donar visibilització i també per sensibilitzar la ciutadania per evitar discriminació LGTBI-fòbica o en concret transfòbica.
Mm-hmm. Ja expliquem una mica a la nostra audiència alguns conceptes, no, que d'alguna manera potser no es coneixen, com per exemple el sistema sexe-gènere, el concepte d'identitat de gènere, expressió de gènere, sexe, orientació afectiva o sexual. Podem exposar-ho una miqueta per situar els nostres oïdors?
I tant, que sí. Molt bé. Això, tenim quatre categories. Una és, en diem sexe, l'altra identitat de gènere, l'altra expressió de gènere i finalment l'orientació afectiva sexual. Llavors, el nostre sistema social ens ordena en funció d'aquestes quatre dimensions a les persones. Llavors, aquesta ordenació, la ordenació tradicional, la qual també està relacionada amb el sistema masclista i heteropatriarcal, d'acord? La manera aquesta tradicional ens ordena d'una manera binària, que vol dir que per cada categoria doncs hi ha en dues posicions on som col·locades les persones. Llavors, en la categoria primera, la del sexe, la classificació aquesta binària vol dir és o mascle o femella, és a dir, en funció de les característiques sexuals primàries i secundàries del nostre cos, és a dir, cromosomes, gònades, genitals, càrrega hormonal, doncs aquest sistema ens classifica d'una manera binària, les persones podem ser mascles o femella en funció d'aquestes característiques sexuals amb les quals hem nascut. La segona categoria, que és la identitat de gènere, també d'una manera binària ens classifica en homes o dones en funció d'aquest sexe que hem dit abans, amb el qual hem nascut i amb el qual ens ha classificat. La tercera categoria, l'expressió de gènere, ens classifica masculina o femenina també en funció de les que hem dit abans. I finalment l'orientació afectiva sexual, doncs s'espera que siguem heterosexuals. Per tant, de manera tradicional es fa una correlació que vol dir que algú que ha nascut amb genitals de mascle s'espera que s'identifiqui com un home, s'espera que s'expressi vol dir aquells comportaments, vestimenta, gestualitat del cos, no? Que tradicionalment s'ha desenvolupat d'una manera esperada per als homes i d'una altra manera esperada per les dones, vol dir que llavors aquesta expressió de gènere també serà masculina, no? Si ets mascle, en funció del sexe, si ets home, com t'identifiques, també s'espera que t'expressis d'una manera masculina. I finalment s'espera, que aquesta no és binària, és sempre la mateixa, que siguis heterosexual. Per tant, amb les dones, el mateix. Si has nascut amb uns genitals, no?, amb femenins, s'identifica com a femella, s'espera que t'identifiquis com a dona, que t'expressis d'una manera femenina i que també siguis heterosexual. Llavors, aquesta és la norma, que socialment és la tradicional, però què passa? Doncs que en aquesta norma d'entrada hi ha persones amb les quals no se senten identificades amb aquesta norma i per tant queden exposades a violència i a discriminació. Però no només no només és un problema aquesta norma que ens encotilla per les persones que no s'hi senten identificades, sinó per les altres persones que d'entrada sí que s'hi sentirien identificades, també és un problema perquè vol dir que està molt determinat i té poc marge com et pots identificar o amb qui et pots sentir atret. Uh-huh. És a dir, pot suposar un problema que en algun moment et sentis atret per algú del teu mateix sexe si mai t'havia passat abans, no? Això et pot fer trontollar. Ostres, com m'identifico? Qui sóc? Bueno, doncs si no fos unes categories tan estrictes, potser no ens suposaria cap problema que a vegades ens agradés algú del nostre sexe o a vegades algú de l'altre o que si fóssim dones ens sortís més pèl a la barba, no? Vull dir que és més inclusiu una interpretació que no sigui binària. Per tant, si no fem aquesta interpretació tan estricta i tan binària, què passa llavors? Que en la categoria del sexe veiem que, a part de mascles i femelles, també hi ha persones intersexuals, que són persones que han nascut amb uns genitals o amb unes característiques sexuals que no són les habituals segons aquesta interpretació tradicional, no? Per tant, una persona intersexual pot ser una persona que, tot i tenir vagina, doncs, quan arriba a l'edat de tenir la primera menstruació, doncs no comença a menstruar i llavors resulta que és que tenia vagina però no tenia ovaris, no? Altres característiques sexuals i físiques que no són aquestes tradicionals que hem mencionat, però que existeixen, que hi ha persones que, les persones intersexuals, que... Doncs això. Després, passem a l'altra categoria, la d'identitat de gènere. Si no fem aquesta interpretació tan estricta, doncs ens trobem que hi ha persones, que les persones trans, que la identitat de gènere amb la que s'identifiquen no és la mateixa que els van assignar quan van néixer i que van fer aquesta assignació en funció del sexe. Què trobem aquí dins d'aquesta categoria de la identitat de gènere? Doncs les persones no binàries, les persones de gènere neutre, les persones queer, doncs totes aquestes noves maneres d'identificació, bueno, noves, les que ara hi posem nom, no? Doncs són maneres d'identificar-se que surten d'aquesta categoria binària que ens encotilla, no? És a dir, algú que diguis que jo no em sento identificat ni amb home ni amb dona, o a vegades em sento més home o a vegades més dona. L'expressió de gènere, també. Hem dit que la tradicional és expressió de gènere masculina o expressió de gènere femenina, però tampoc és així la realitat, no? Pot ser una persona que s'identifiqui com un home, però que la seva expressió de gènere sigui el que tradicionalment diríem doncs més afeminada o no, una gestualitat de cos que normalment s'ha associat més a les dones, però en aquest cas pot ser una persona que se senti home i que tingui una gestualitat tradicionalment femenina, però que no es qüestioni la seva identitat per això. I l'última categoria, la d'orientació afectivo-sexual, hem dit que allò que s'espera tradicional és ser heterosexual, però en canvi la realitat és que hi ha persones homosexuals, hi ha persones bisexuals, hi ha persones pansexuals, i hi ha persones asexuals i aromàntiques, que vol dir que no senten atracció o bé sexual o bé afectiva per ningú. Uh-huh. Bé. Fins aquí, no sé.
Bé, hem sí. exemplificat els diferents sí. tipus pel que fa al sistema sexe-gènere que es poden trobar informació, m'imagino, en molts llibres, en molts...
Sí, sí.
Se'n fan conferències, es pot trobar tota la informació. D'alguna manera, aquests conceptes que has exposat
sí.
poden causar tabú?
Home, clar, des del moment que, no, que un és la norma, no? I si s'escapa de la norma, doncs estem transgredint, doncs clar, ha causat tabú i, no? I històricament segur que hi ha gent que ho ha passat molt malament. Ara, doncs no, amb tot anem obrint la ment i hi ha menys gent que s'ho deu passar malament, però bé, cal encara trencar aquest sistema binari que ens encotilla perquè, bueno, perquè no sigui un problema, que identifiquis com t'identifiquis, estimis a qui estimis, i encara és una mica, si més no, donar explicacions, no? O sobtar, donar sorpresa, no sé.
Sí, com sí, si vol intervenir també.
No, sí, sobretot això, que quan surts una mica de les característiques que normalment ja coneixes, t'estan ficant, ja és com que es pot convertir en un tabú per segons quines persones, no per tothom, però el fet de que no segueixis ja tot el camí que en principi hauries de seguir, hi ha persones que el fet de no estar acostumat, bueno, de no veure-ho, podent la vida així més quotidiana, pues es torna tabú, sí, és veritat.
Ara de seguida coneixerem més a fons el teu cas, abans tornem però a l'Anna. És difícil separar l'orientació sexual de la de gènere?
O sigui, una cosa és l'orientació afectivo-sexual, sí? Que hem dit aquesta, que la tradicional és l'heterosexual, i la realitat és que n'hi ha moltes més. I de gènere, una cosa és la identitat i l'altra l'expressió. Suposo que et referies a la identitat de gènere. Val. Clar, és que no hauria de ser. O sigui, com que és una mica tabú, doncs encara va lligat, però una cosa és la identitat de gènere, com ens identifiquem, no? És a dir, jo em sento home o em sento dona, o fins i tot no em sento cap d'aquestes categories, independentment del sexe que hagi tingut en néixer, i l'altra cosa és qui m'atreu a mi efectivament o sexualment. Per tant, són dues categories diferents, no, Hugo?
Sí, sí,
que no haurien d'anar lligades, no han d'anar lligades.
I d'alguna manera, també aprofitant, ja que parlem de que potser és un tema tabú, algunes formacions, no, polítiques amb aquesta discriminació, no? No només amb l'aspecte transgènere, sinó també amb el col·lectiu LGTBI, també amb el feminisme, m'imagino que això és molt preocupant, no?
Sí, sí, que, bueno, sí, no? Les formacions de dretes i feixistes, doncs sí, clar, i tant que és preocupant, perquè vol dir que, no?, que a part de fer manifestacions de discriminació, doncs fins i tot hi ha agressions, arriben agressions, per tant, un drama.
Sí, sí, exacte. Sí, sí.
També hi ha el concepte de pansexualitat, el podem explicar?
El concepte de pansexualitat. El prefix pan vol dir tot, eh? I l'usem també per construir altres termes. Per tant, pansexual vol dir em sento atreta sexualment per la persona, més igual...
Sí, exacte. No es basa tampoc en el sexe, és a dir, és més com tu siguis, saps?
Exacte, no és en funció de la identitat de gènere d'aquella persona, no? Més igual si aquella persona és un home o una dona. A mi m'interessa la persona i, per tant, allò altre no m'ho miro.
Exacte, sí, sí.
Bé, anem al cas ja de l'Hugo. Hem descobert abans unes quantes dades. L'Hugo és de Valls, és nascut a Valls, té 17 anys, estudies batxillerat,
sí.
En aquest cas segon de batxillerat, el Narcís Uller.
Sí.
Fas el batxillerat artístic,
sí, sí,
veritat?
Sí.
Bé, ja m'imagino pensant, no?, què faràs després, no? M'imagino ja pensant si vas a la universitat, si optes per un grau superior,
sí,
d'alguna manera, a què et vols dedicar?
Tècnic de so i producció de so.
Bé. No, estem en una emissora de ràdio, potser doncs això pot començar a crear el teu futur professional. Bé, explica'ns una mica el teu cas, també tenim a l'Anna, doncs, per alguna manera, doncs, complementar la conversa, que s'hi pot afegir sempre que vulguis. Explica'ns una mica el teu cas.
Bueno, jo sempre, des d'allà petit, m'he relacionat més amb els nens i tot això, és a dir, és una cosa que avui en dia ara s'estan normalitzant més, però jo me'n recordo que quan era petit el fet de que jo no anés a jugar amb les nenes així ja era una cosa més estranya. Però bueno, jo fins a 6è o així, 6è va ser el moment en què jo vaig dir, vale, hi ha algú que està fallant, és a dir, jo no em sento còmode amb mi mateix, i clar, jo no coneixia a ningú que estigués en la mateixa situació que jo, ni coneixia les opcions que tens, res. Llavors, bueno, jo fins a primer de l'ESO, durant aquell any vaig estar així una mica que no sabia ben bé el què, però una amiga meva, pues, coneixia un noi que és trans, no? I vaig parlar amb ell, i al veure, doncs, que hi havia totes aquestes opcions, o sigui, vaig dir, vale, no només sóc jo, perquè en aquell moment és com que et sents una mica un bitxo raro, saps? Perquè no coneixes res, no saps res. Llavors, bueno, pues vaig veure que hi havia persones que estaven en la mateixa situació que jo, i llavors a partir d'aquí, pues, jo ja vaig anar buscant coses, vaig anar veient que hi havia gent que coneixia i que estava, bueno, havia passat ja en la situació. Llavors, doncs, ja després, al cap d'un temps, doncs jo ja... Bueno, jo primer, clar, a mi m'agradaven les noies, vaig haver de dir-ho, tot això, que és el que parlàvem abans, el fet aquest de sentir-te una mica obligat a haver de donar explicacions per una cosa que és totalment normal, no? Llavors, bueno, per allà el 2018 o alguna cosa així, més o menys, ja ho vaig dir als meus pares, a ma mare, a un pare i tot. I bueno, llavors vam dir, vale, pues mirem, veiem a veure el que fem, el que es pot fer. Vam anar a Barcelona per tot això de les hormones i tot, al metge. I bueno, pues vam decidir ja el més aviat possible començar, encara que bueno, era una cosa que en principi va, és, a veure, el fet de que t'hormonis des del punt de vista de mare i mon pare, per exemple, o de la meva família en general, és una mica xocant perquè tu has vist una persona amb, ja amb el físic i tot, l'has tractat durant molts anys d'una certa forma, canviar tot això és una mica de xoc, s'arriba a entendre, és a dir, això sí. I bueno, al final no res, o sigui, vaig començar a hormonar i tot això, i fins ara.
Com va ser la teva infància fins a arribar a la preadolescència? Parlem de quan anaves des de parvulari fins a la teva arribada a l'institut.
Bueno, és el que he dit. Jo sempre m'havia relacionat més amb els nois, no? Sempre jugava a futbol, sempre, bueno, tot això, no? Llavors, més o menys sempre m'he encaminat amb aquest... No sé com dir-ho, com un més estil de vida, així, una mica més, saps? Però, no, o sigui, durant la meva preinfància jo no sabia què m'estava passant tampoc, és a dir, jo sempre havia anat amb els nois i tot, però jo mai m'havia plantejat el per què. És a dir, per què jo me sentia més a gust en certs llocs que altres, saps?
En algun moment t'has sentit rebutjat?
No. Sí, o sigui, coneixo gent que, pel fet de ser trans, ha rebut alguna... Bueno, allò, sempre trobaràs algú que et deixarà algun comentari, qualsevol cosa així, però no he sentit mai aquesta sensació amb ningú. De moment he tingut molta sort amb això, però sí que hi ha molta gent que sí que es troba en aquestes situacions algun cop.
Per tant, no has passat moments difícils ni...
No, amb això he tingut molta sort.
Les relacions, és que et relacionaves amb els nois, però les relacions més enllà de persones de la teva edat, professors, àmbit familiar, per aquest canvi, com ho han portat?
Bé, a veure, és el que he dit. Principalment això és una mica és un xoc. El fet de que a mi em diguessin amb un nom i ara m'haguessin de canviar amb un altre, per exemple, és una cosa pues, que és tot un procés, no? Llavors, òbviament, d'un dia a l'altre no s'aconsegueix i és normal que costi, però amb l'àmbit familiar i amb els amics i tot no hi va haver cap tipus de problema, al contrari. Jo en el moment aquest en què ho vaig dir estava, bueno, en un altre col·le, sí que hi va haver algun company així que et deixen el típic comentari, però no... Això tu decideixes realment si li vols donar importància o no, saps?
Exacte. Deies el 2018 que decideixes fer el canvi. Com ha anat tota aquesta transformació? Ara mateix en quin moment estàs?
Ara mateix estic ja que porto... Pues, ja és una cosa com molt quotidiana. És a dir, al principi allò que comences amb... És a dir, va ser poder-me punxar, anar-me a ficar-me les hormones i jo era el més feliç del món, saps? Llavors, al principi comences molt bé, i ara també, però clar, és una cosa que ja és més quotidiana, el fet dels primers mesos que comences a notar els canvis, no? Sobretot, que és una cosa que sí que t'ho expliquen i et donen molta informació, però que realment fins que no t'està passant a tu dius, hòstia, pues, ja comença a anar tot bé, saps? Perquè amb això has de pensar que portes molt de temps, bueno, jo per lo menys portava molt de temps que no sabia el que em passava, no sabia si realment aquest canvi em podia proporcionar el que jo buscava, saps? Llavors el fet d'això, de començar a notar aquests canvis que t'estaven dient, doncs, hòstia, mira, jo estava molt content.
Molt bé.
Sí.
Quan el tema de que deies de punxar-te les hormones, ho has reaccionat bé amb tot plegat, sí, ho has trobat bé?
Sí, o sigui, amb això et passen uns controls cada 6 mesos, però sí, de moment tot bé.
No has necessitat ajuda psicològica pel que expliques al llarg de la conversa?
No. Hi ha gent que sí, perquè és una cosa que realment hi ha gent que ho passa bastant malament. Jo no, però és el que t'he dit. Jo coneixo, bueno, tinc amics que sí que ho han necessitat, per exemple.
Totes les persones trans volen sotmetre's a una cirurgia o hormones. Tiraràs endavant tot plegat, també?
Bueno, jo crec que en general, quan parlem de persones trans, sí que penses, bueno, bàsicament l'operació de treure't els pits, tot això. Hi ha gent que realment hi ha molts, o sigui, el fet de la cirurgia o hormonar-se no es necessita per ells, no és necessari. Jo personalment, bueno, jo ja m'estic hormonant, jo el que voldria fer sí que és l'operació per treure'm els pits, però ja està. És a dir, hi ha gent que, per exemple, no, és que no necessiten hormonar-se o operar-se dels pits o qualsevol altra operació. Això és molt depenent de la persona i de com et sentis tu a gust.
I de fet, jo el que voldria dir, clar, si no tinguéssim aquest sistema que dèiem abans, que ens encotilla tant, segurament hi hauria menys persones que sentirien aquesta necessitat de transformar el seu cos, perquè si tu, com t'identifiques, ja ets respectat, ja n'hi hauria prou, però no. Hi ha gent que ha de fer aquesta transformació perquè és una tranquil·litat saber que surts al carrer i que no sentiràs un comentari en relació a la teva expressió de gènere. Llavors dius, bueno, doncs si faig aquesta transformació podré anar pel carrer de manera més tranquil·la. En canvi, si no estiguessin, no, sotmesos a aquest sistema binari, doncs no caldria fer la transformació. La faria qui volgués, perquè dius, no, em sento més abusada del meu cos si és així o si és així, perfecte, però no per evitar que em diguin o em deixin de dir.
Sí, és com una pressió que hi ha en la societat.
Cal reivindicar més el col·lectiu trans, també fins i tot LGTBI. Portem temps, en el que és la mesura, no?, que ha anat creixent, s'ha anat donant a conèixer més el tema, però potser cal aplicar més polítiques, cal que des de les institucions s'obri més.
Sí, jo personalment crec que sí. De fet, principalment penso que sí que hi ha uns dies assenyalats per aquests diferents moviments, però que és una cosa que és cada dia, és a dir, cada dia, cada any, sempre. És una cosa que s'ha de portar sempre, cada dia. Per altra banda, una cosa que crec que també seria molt necessària és que jo, per exemple, que em vaig trobar una situació en què jo estava en un col·legi i no sabia que hi havia persones que estaven en la mateixa situació que jo, crec que estaria molt bé que es fessin com moltes més xerrades o tallers o que s'organitzessin coses així, sobretot pel jovent, perquè és una manera de facilitar tot el procés. Realment, si poguessis saltar aquest tros de la teva vida en què t'has sentit que no estaves encasillat en cap lloc, per dir-ho d'una forma, jo crec que seria molt millor per moltes persones.
Em fas pensar també, és que clar, en els instituts, no?, es fan xerrades, però poder ho hauríem de fer primària ja,
sí,
no? Perquè en els instituts per les persones per elles mateixes ja han anat investigant, sobretot ara gràcies a l'internet que et pots fer, no? Llavors a primària és com s'hauria de començar, que de fet això no? tot això, sí, que estem dient de transgredir aquesta norma que no ens fa sentir a gust, clar, vol dir que ens hem de plantejar moltes coses, el material didàctic de les escoles, per exemple, perquè clar, no?
Sí. Si
no...
Es parla prou, ara vull entrar més en el tema, es parla prou de conceptes de sexe, gènere, a les escoles? Han de ser més els pares, han de ser les escoles?
Jo crec
que... Aquí obrim també un debat molt interessant que podríem debatre en una altra ocasió, també.
Exacte, sí, podem convidar persones, no?, docents a les escoles que ens expliquin. Jo crec que cada vegada més, pels meus fills ho he viscut, jo a les escoles els hi han parlat d'aquests conceptes i n'hem parlat amb nens petits, vull dir que ho adapten al perquè puguin entendre-ho, però o contes a l'escola, i jo tinc algun conte a casa que també han explicat a l'escola d'una persona que, no, el títol és, ara em dic Joana, per tant vol dir que abans es deia d'una altra manera, i això es va introduint, segur que no tant com volem, però fins i tot els llibres de que no són contes, sinó els de ciències naturals, allà no hi ha una persona intersexual no hi ha aquesta experiència vital, no està en aquests llibres. O fins i tot, si estem dient que aquestes categories ja no ens són útils, doncs poder no hem de parlar d'homes i dones, potser hem de parlar de cossos amb possibilitat gestant o no, que és una de les altres coses, que concepte que s'està introduint ara, perquè hi ha persones trans que, com que no s'han sotmès a l'operació de genitals, vol dir que arriben un moment de la seva edat adulta i, tot identificar-se com un home, com que no s'ha sotmès a l'operació genital, decideix que vol gestar per ell mateix. Llavors, clar, ja ens trobem amb persones que s'identifiquen com a homes que estan embarassats. Llavors, clar, això encara en els llibres de les escoles res de res, no?
De fet, tenim un cas a Madrid que fa unes setmanes va sortir en el Planta Baixa de TV3.
Ah, no vaig mirar el programa, però sí.
No sé si tu vas poder veure. D'alguna manera, això també és un pas molt, molt important, no?
Sí, sobretot visibilitzar-ho, perquè és una cosa que hi ha moltes persones que ni deuen saber. I bueno, sobretot aquesta, la possibilitat d'acceptar, o sigui, acceptar la possibilitat aquesta de que un home també es pugui veure que pugui estar embarassat, és a dir, pues tens l'opció si la vols utilitzar endavant, saps?
Ja per anar acabant aquesta conversa, Anna, qualsevol persona del col·lectiu trans LGTBI, suposo que des de l'Ajuntament, des de l'àrea d'igualtat, els atendreu i també, doncs, d'alguna manera assessorareu i d'alguna manera també traçareu qualsevol qüestió, no?, o problema que pugui sorgir al voltant del tema, no?
Sí, dues coses. Primer responc això i després dues altres que m'han quedat pendents a mi. Sí, hi ha a l'Ajuntament, hi ha el SAI, que és el Servei d'Atenció Integral LGTBI, que hi és a tots els municipis de Catalunya. Llavors, a part d'atendre la ciutadania amb situacions de discriminació LGTBI-fòbica que s'hagin pogut trobar, es dirigeixen a nosaltres, també hi ha la possibilitat de fer el canvi de nom amb la targeta sanitària i amb altra documentació municipal. I també hem de fer, doncs, sensibilització en la ciutadania, no?, per això que estem dient tota l'estona, per canviar aquest sistema. Permeteu-me dir dues coses que m'he oblidat. Quan abans parlàvem de la canalla, una cosa que podem fer als docents i les persones del carrer, que no som docents també, és quan som petitets tenim aquesta mania de dir-los als nens que tens alguna novieta, o a les nenes que tens algun noviet. Podríem començar a dir, sí, que jo crec que aquestes edats ja encara no han d'entendre el concepte afectivo-sexual. Però bueno, en el cas que els hi volem fer aquesta pregunta, els hi podríem preguntar que t'agrada algú. Perquè llavors, si diem que t'agrada algú, ja no estem dient que s'espera de tu que t'agradi algú de l'altre sexe. Per tant, no arriba un moment que, com tu ens has dit abans, que et sents obligat a dir, és que m'agraden les noies, no? No és el que s'esperava de mi, però us he de dir això. Clar, com a mínim, no?, si diguéssim t'agrada algú. I l'altra cosa que m'ha quedat pendent, com que hi ha molts termes nous, no? Val, parlem de trans. També a vegades sentim que diem persones cis. Llavors, les persones, es diu persones cis de les persones que s'identifiquen amb el gènere que els han assignat quan va néixer. És a dir, no? una persona que va néixer amb vagina i que per això se la identifica com a dona i és així com aquesta persona se sent a gust, doncs és una persona cis. I una persona trans és una persona que no s'identifica amb el gènere que li van assignar en néixer. Per tant, diríem, són oposades aquests termes. I ja està, volia aclarir això.
No sé si algú vol afegir alguna cosa, si no ja aniríem a... M'imagino que com més se'n parli, com més d'alguna manera reivindiqui, i sobretot en aquesta igualtat de condicions per a tothom, no?
Sí, sobretot això, visibilitzar-ho, i si qualsevol oportunitat que es tingui per fer-ho, pues endavant sempre amb respecte, però sí, fent-ho.
Molt bé.
Moltes gràcies a Lugo, m'he oblidat de dir també que gràcies a voler venir quan li vaig proposar i a posar-ho tan fàcil de tot.
Anna Ferrer, moltíssimes gràcies, tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Valls. A mi, a Lugo, moltíssimes gràcies per mostrar-nos el teu testimoni. Qualsevol tema, qualsevol qüestió relacionada amb els àmbits de l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Valls, estarem encantats d'explicar-ho aquí a Ràdio Ciutat de Valls i donar-hi veu.
Gràcies.
I a vostès ens retrobem en una altra entrevista ben aviat aquí a Ràdio Ciutat de Valls.